Cinema per a micros, amb Javi Soler, Manu Barroso i Benjamí Miguel.
Bon vespre, estimats radioients de Cinema per a micros, el vostre programa preferit de cinema d'aquí de Reus, en aquesta coproducció per la nova ràdio de Reus, feta entre Butaca Reservada i Producciones Lucky and Luke.
Un programa que ja sabeu que fem el Benjamí Miguel.
Hola, guapos!
En Xavi Soler.
Bon dia, bona tarda, bona nit.
El Manu Barroso, que és qui us parla, que darrerament comptem amb la inestimable presència de la Isabel.
Hola a tothom.
I que com cada programa contem que no podia ser d'una altra manera, de la vellutada veu de la Neus Ceballos.
I ens podeu escoltar, ja ho sabeu, els dimecres a les 8 del vespre, els dissabtes en redifusió a partir de l'1 del migdia i quan us vingui de gust al podcast, a Spotify o a iVoox.
I sabeu també que a l'Instagram, a Cinema per a Micros, tot seguit, teniu el nostre perfil on podeu deixar les vostres recomanacions, les vostres crítiques, observacions, coses per millorar el programa. I si voleu fer més directament, doncs podeu enviar un missatge de WhatsApp al 699 36 28 06 i allí rebrem aquestes crítiques de 30 segons, si poden ser, més o menys, les vostres recomanacions, aquí us podeu estendre i tot el que ens voleu dir que sigui bonic.
I de la pel·lícula que vulgueu, no cal que sigui de la pel·lícula que hem parlat, de qualsevol que veieu ens podeu...
Com si vol ser recomanar un clàssic que acabeu de veure fa 5 minuts.
I avui una pel·lícula que és com una ceba, té capes i capes i capes. Endavant el tràiler.
Si estan hoy aquí, ja sabran quina és nuestra invitada. Lydia Tarr és muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tarr directora titular, cargo que ocupa desde entonces. Lydia Tarr también ha compuesto música para teatro y para la pantalla, y es una de las 15 personas denominadas EGOT, es decir, aquellas que han ganado los 4 premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida, maestro.
Gracias, gracias.
Mira qui parla.
Pot semblar un tràiler una mica avorrit, però ja us dic des d'ara que aquesta és una de les primeres escenes de la pel·lícula i és apassionant.
Va a gustos, però jo penso com tu, que és apassionant.
I és una entrevista i dura uns quants minuts, però ens dona moltíssima informació del personatge i del que veurem després.
I una cosa molt important, jo en aquesta entrevista, les 3 vegades que diu Lydia Tarr, penso en la prequela de Avatar. No sé per què. Em ve al cap això, no puc evitar-ho.
O que a Lid li gusta Atar.
Ah, és un rotllo sadomaso.
I jo crec que és molt encertat que sigui la primera escena perquè Tarr, Lydia Tarr, està omnipresent durant la pel·lícula, ja que l'hem de veure tant. Doncs que millor que d'entrada saber què ens trobarem i de qui estem parlant, no?
Sí.
Jo penso que aquesta pel·li és com una ceba, que té moltes capes. Per què no fem així com una primera impressió i mica en mica anem enfonsant-nos a la pel·lícula? Sembla bé? Vinga, sí. Isabel, opinió.
Jo trobo que és una pel·lícula molt íntima en la que tot és Lydia Tarr, tot és la Kate Blanchett, tot és la... ella, la seva psique, la seva música, tot és com que és ella i tots els altres sobren en tot moment.
Sí, però si és cert que és molt interessant tots aquests satèl·lits que hi ha al voltant del gran planeta, no? que és Lydia Tarr, és com si fos la Lluna, no? Que té una gravetat que influeix sobre la Terra, no? Doncs és el mateix, no? Tot el que fa ella influeix en el que passa a la resta de personatges. I sembla que el que facin la resta no li ha d'influir a ella perquè ella està pel damunt de tot, però això durant la pel·lícula anirem a veure que això també influeix.
Mm-hmm. Jo vaig ser l'ovella negra. Jo trobo que el personatge ha de ser així, eh? El trobo molt pedant i elitista i això crec que es trasllada a la pel·lícula.
Que la pel·lícula és pedant i elitista, penses?
I avorrida, o sigui, em va sobrar una hora de metratge perfectament. A mi, eh? A mi.
Jo, doncs, com sempre estic en desacord, no com sempre, però com ho ha de ser. Quan estem en desacord les coses van bé, veritat?
Exacte.
És quan les coses funcionen.
Si no, algú passa, sí.
Jo estic en desacord, jo vaig trobar una pel·lícula molt interessant que té dues línies paral·leles però que no en sobre cap. És a dir, tenim una com molt quasi documental, en la qual entenem la vida d'un personatge en aquesta alçada, i crec que és un personatge suficientment complicat com perquè la pel·lícula ens doni 40 minuts, 50 minuts d'entendre'l, de veure'l donant classes, de veure'l donant entrevistes, de veure'l relacionar-se amb els seus companys suposadament de la mateixa alçada que ella, i com es relacionen precisament per als càrrecs que tenen, per poder entendre tot el que passarà després, que quasi sense tenir proves de res ens hem fet un plànol tots del que ha passat, no? I tots creiem que el que estan explicant ha passat perquè hem conegut el personatge. A mi em va semblar apassionant, em va semblar apassionant ella.
Ella sí, ella està increïble.
I em van semblar apassionants tots els diàlegs sobre la música. També entenc, i amb això no vull dir que jo sigui entendido de la música ni molt menys, jo he estudiat solfeig, he tocat el piano, però això no té res a veure. Penso que és una pel·lícula que gent que coneix el món de la música per dins li arriba més, que sí, crec que està molt dedicada amb ells,
sí.
Però que no ens fot fora la resta.
Jo crec que és també d'alguna manera els que no ens agrada la música però no estan tan ficats a aquest món, ens fa d'alguna manera veure com és per dins,
sí.
Tot i que sigui amb un nivell molt alt, no? Fins i tot jo com a actor també conec el món de l'actuació i és molt semblant, no? Les alçades aquestes, almenys sí, no? El que he pogut arribar a veure i després el que sents i el que t'expliquen, no? Llavors són molt, molt, molt paral·lels, i també vaig veure identificades moltes coses que he vist a grans personatges o les persones que hi ha al voltant, que repeteixo, em semblen molt interessants, tant la seva parella, la seva ajudant,
sí,
la gent que fa càstings per entrar a la companyia on ella està, el seu cap, però també la gent que té, com parlaven ara, per baix, i quina és aquesta relació des d'aquest cosa de poder. Són molt interessants tots els personatges que hi ha al voltant.
I analitzant una mica, vaig a la part musical, ara no parlem de la relació dels personatges, bueno, sí que parlem, jo ara no parlo de la relació dels personatges ni de tota aquesta història que hi ha per sobre, els diàlegs que parlen de música, que parlen de com s'entén la música, de com s'interpreta, de com es pot entendre, digueu-me si no penseu, o sigui, si no veu rebre informació que dieu, hòstia, mai no m'havia plantejat la música així. Vull dir, jo per exemple, nosaltres treballem a Casa Navàs, i Casa Navàs, tu entres a veure-la, veus, dius, que bonica, però algú te l'explica i dius, oh, quina passada. I em sembla que la música clàssica passa una mica el mateix, que ens queda lluny, i és una música que et pot agradar o no, però queda, a molta gent li queda com aquesta música amb aquesta estructura.
Per gent de
calés,
no?
I quan te l'expliquen des de dins, les formes d'interpretar-la, com la música t'explica coses en la mateixa partitura, comences a entendre coses i a valorar coses que mai no t'havies plantejat.
Sí.
I jo crec que això és una de les dels objectius de la pel·lícula, també, no?
Aprens.
Apropar com un món molt més sensible i molt més profund del que nosaltres pensem. M'explico el que
sí,
vull dir?
I aquesta cosa de que una partitura no és una cosa tancada, sinó que és una cosa oberta, perquè clar, els que fan llegeixen aquestes partitures, la interpreten, fan la seva interpretació d'aquesta partitura, sí. És com un guió d'una obra de teatre.
Si l'imprimeixes en paper no és tancada, és barata, perquè és, el paper és molt, molt barato.
Festival de l'humor.
De fet, hi ha, tornant a la pel·lícula, hi ha una escena molt, molt bona en la que ens dona a tot una classe magistral. L'escena que està amb els alumnes a classe i ella fa aquell monòleg brutal. Sí. És...
I a part rodada amb un pla seqüència.
En pla seqüència,
sí. Uh-huh.
Brutal, brutal. Movent-se per tota la sala... i com es mostra la seva demagogia, i al mateix temps busca uns objectius. O sigui, jo quan la vaig veure no em va semblar malament el seu monòleg, tot i que els alumnes s'ofenen i un se'n va ofès, en el fons el que ella està dient és has de ser autèntic, no? És el que li està dient en resum, el que passa és que és molt pedant.
Sí.
I també veiem la perversió d'una mateixa classe, perquè després veiem fragments només d'aquella classe retallats i fora de context que poden tenir un significat totalment diferent.
Sí, exacte. Sí, sí. Que comporta certes conseqüències després. És curiós perquè vaig llegir que aquesta escena està basada en una cosa semblant que va veure el director de la pel·lícula amb una classe de teatre, una classe d'interpretació. Que és que em sembla... Jo és que la vaig veure i, com comentaves sí, ara, sí, sí. És que jo coses així les he viscut quan estudiava a l'estudi de Juan Carlos Corazza a Madrid, que és el mestre de Bardet, no? Ell també ha estudiat allà i molta gent així coneguda, i hi havia aquesta cosa de punxar i de vegades sense filtre i sense saber què hi havia darrere d'aquella persona, no? I... aquí, perdona, en aquest cas sí que sabem què hi ha, perquè aquest personatge dona la seva explicació, no? O al final ella li treu aquesta explicació de per què no vol tocar aquest compositor, però de vegades això és perillós.
I aprofitem que feia referència al director Todd Field, que portava 17 anys sense dirigir des de Juegos Secretos i ha tornat amb aquesta pel·lícula.
Eren tan secretos que no ha vuelto a aparecer?
No sé si és que ha fet, suposo que haurà fet, bueno, hi ha molta televisió, potser com aquí es fan molts llargmetratges per televisió i allà als Estats Units segurament hauria tirat per aquí, la veritat no ho he investigat.
El Talp.
Bé, sentim a la Neus Ceballos dient "All Talp" i continuarem sentint a la Neus Ceballos perquè ens ha enviat una crítica de Tar.
Hola, què tal? Soc la Neus. Vaig anar al cinema a veure la pel·lícula Tar, protagonitzada per Cate Blanchett. Aquesta pel·lícula ens parla d'una dona que és directora d'orquestra, que destaca de manera brillant en un món evidentment masculí. A més és una dona que és lesbiana, cosa que no és un detall menor perquè té molta importància en una de les trames. I dic una de les trames perquè tinc la sensació de que aquesta pel·lícula parla de moltes més coses de les que poden semblar aparentment. Així que és una d'aquestes històries que potser val la pena veure més d'una vegada. Jo la vaig gaudir. L'única cosa és que la vaig trobar una mica llarga. Potser mitja horeta de pel·lícula em va sobrar, però vaja, jo crec que val la pena anar al cinema a veure-la. Aneu al cinema. I si aneu, espero que la gaudiu molt. Adeu.
Doncs...
que cuca la nostra neu.
Molt bé. I mira, ara no sap greu haver-la sentit perquè ens hem deixat aquest tema i crec que és important, que és un personatge i que potser part de com és també ve d'aquí, que ha hagut de fer el seu espai
en un món d'homes.
En un món d'homes.
Mm-hmm. Sí, senyor.
Què passa? Bueno, que després ha acabat agafant lo dolent. Però, també dels homes aquest món quan arriben a dalt, no?
Però jo crec que ha agafat els vicis del càrrec.
Sí, que sí del càrrec, sí. Però... al final és el poder el que corromp, no sí. Evidentment que sí, que siguis home o dona, però sí, sí que serà el que deia la Neus, que és molt important perquè són feines que poden fer homes i dones i normalment... Són homes els que s'han fet i això que està basat sembla ser en un personatge d'una directora, tot i que el director ho va negar, però bueno, hi ha coses que s'assemblen. Real, de no fa molts anys també, doncs va ser una de les primeres realment directores d'orquestra famosa i això també comporta, suposo, algunes coses que influeixen molt a la pel·lícula.
I com cada setmana tenim també
el Talp en directe. Ei, estimats oients de cinema per a micres, sóc la Isabel des de la ràdio. Impecable la interpretació de Cate Blanchett a Tar, que aconsegueix encarar el personatge seguint-lo des del cim del seu èxit fins a la caiguda en picat per les seves decisions i el seu conflicte intern. L'escena més icònica és una amb els estudiants on parla del significat de la música, gran monòleg. Al meu parer, el guió, en canvi, té els seus punts fluixos, alguns personatges i situacions perifèriques que potser estan de més, però tot i això, és una pel·lícula d'Òscar i una nominació actriu protagonista molt i molt merescuda. Fins a la propera, amics. Apa-deu!
Molt bé. Moltes gràcies, Isabel, com sempre, reveladora, eh?
I aprofitem que feia referència al possible Òscar d'aquest Blanchett per dir que té 6 nominacions, Repassem les pel·lícules... No, aquest
Blanchett només té una.
Ella sí, ella en té una. I Tar en té 6, pel·lícula, direcció, la mateixa aquest Blanchett com a actriu protagonista, guió original, muntatge i fotografia.
Que, per cert, apunta més encara a guanyar el premi després d'haver-se emportat el BAFTA. Mm. Però... Hi ha marge per la
bueno,
sorpresa.
Sí, mai no se sap. És que no. Sempre fem cabades, sempre pagarem.
Us imagineu pagarem, que guanya l'Anna d'Armes?
Jo estaria encantat.
Tu també, eh?
I també, tampoc em faria res que guanyés Michelle Williams, eh?
Michelle Williams per?
Això per The Fabelmans.
Ah, The Fabelmans.
Però això ja potser ho parlarem però més endavant.
La setmana vinent.
Jo aprofito, ja es nota que la pel·lícula no m'ha convençut, crec que 6 nominacions són excessives, eh? Jo crec que la meitat ens les podíem haver estalviat.
Però perquè mires una per una i penses aquesta no, aquesta no, aquesta no, o perquè penses que en global no s'ho mereix que tingui 6? Que és molt diferent.
No, si les miro una per una, per exemple, pel·lícula per mi és excessiu, direcció és discutible, actriu protagonista no hi ha dubte, i per mi és la gran favorita, guió és discutible, muntatge, vale, i fotografia també és discutible. O sigui, trobo que...
Vale.
Però, si us hi fixeu, durant aquest any ho estic dient, i no sé si és que aquest any jo estic creuat o veiem... unes nominacions molt fluixes. Jo no recordo unes nominacions tan pobres, entre cometes. Aquest any el veig molt, molt fluix.
A veure què passa. A diferència del cinema d'Espanya, no? Que...
Exacte. Contràriament als Goya, que era un any brillant.
Brillant, brillant.
Escollits per a la glòria.
Els nostres premis, micros i cromis. Jo haig de dir una cosa avui, molt important, perquè jo he estat, després de veure els micros que donem avui, que ara els sentireu, que hi ha molta varietat i és molt divers, jo he arribat a una conclusió, i és que és molt diferent donar un micro que donar un Òscar. Bueno, a part de la repercussió, evidentment, és molt diferent. Però
sí,
vull dir que...
l'Òscar és d'or.
Ah, això és una molt important, i el micro ni existeix. Aquesta és una altra. Però l'Òscar o el Goya... competeix una categoria amb altres pel·lícules. Aquí competeix una categoria en les altres categories de la mateixa pel·lícula, perquè per cada pel·lícula hem de donar un micro o un cromi. Aleshores, el que passarà avui té més sentit. D'acord? Comencem. Isabel.
Micro a la millor actriu protagonista, Kate Blanchett.
Manuel.
Jo, en canvi, li dono el micro a la millor actriu protagònica, a la Kate Blanchett.
Jo em segueixo desmarcant. Millor actriu protagonista per Kate Blanchett.
Jo he decidit donar-li a l'actriu que més surt a la pel·lícula, a la Kate Blanchett.
No, sí, crec que no havia passat mai.
un pleno 15? Sí, sí, un pleno sí. 4?
I us imagineu que ara no coincidim amb l'acadèmia?
T'imagino? Ja, tanquem el programa, eh? Tanquem el programa.
No, home, no ho diguis perquè veure això era sorpresa i ho haurem de plegar.
Tres anuncis als afores.
Títols alternatius que podrien descriure la pel·lícula a la perfecció. Potser pel títol, potser perquè el que aboca el títol, o potser pel que passa a la pel·lícula de la qual ve el títol. I aquesta setmana hem decidit... Xavi?
Jo pel que m'aboca la... Ai, perdó. Pel que m'aboca la pel·lícula, em quedo amb una comèdia espanyola d'any 2001 dirigida per Manuel Gómez Pereira, ja que està ambientada en el món de la música tan tard com aquesta pel·lícula. Desafinado.
I té a veure amb el que tu penses de la pel·lícula.
Amb el que m'ha portat la pel·lícula, sí, sí.
Has estat molt fi aquí, eh? El Desafinado està de muy fino.
Jo he estat afinat, sí. Sí. Tard no tant.
Manuel Barroso?
López? Doncs en el meu cas, he agafat una pel·lícula que encara no s'ha estrenat a Espanya, però està a punt. De fet, ahir vam veure el tràiler, i és El Descubierto. Aquesta pel·lícula que parla de com es va, mai millor dit, es va descobrir, va sortir a la palestra tot l'assumpte del Me Too, que és una pel·lícula que en anglès es diu She Said, no? Ella va dir, i que parla d'això, de com va sortir tot això, i que està relacionada amb la pel·lícula, i no diré més.
A mi m'encanta aquest títol, Me Too, perquè si el dius al revés és Chubi. M'agrada molt. Isabel.
Jo he escollit una pel·lícula del 2018 que es diu La directora d'orquestra.
Que li viene com anillo al dedo.
Com anillo al dedo.
Doncs jo per el món en què es mou, però especialment per aquesta primera part ben llarga, quasi documental, no és fals documental, de fet, no? I he escollit una pel·lícula, la segona versió d'aquesta pel·lícula, no la primera, Fame.
perill imminent.
Bé, recordeu que la setmana passada vam dir-li al, bueno, vam parlar que li diríem al Josep Maria, mira, tu, aquesta setmana no hi ets perquè estem parlant dels Goya i tu no pintes res perquè no tens cara de Goya, però la setmana vinent l'enviarem a Sevilla a veure que si pots recollir testimonis de gent de per allà que va estar al costat de la zona dels Goya i de més. Així que connectem amb el Josep Maria, que deu ser a Sevilla. A veure, Josep Maria? Josep Maria, que estàs?
No, no, no hi, no hi soc.
No hi ets?
No, perquè com jo no hi pinto res...
Com que no pinta res?
No, doncs el programa de Goya no puc sortir perquè com no hi pinto res als Goya, doncs no... No, no, no hi soc.
Però, escolta...
Al Goya...
Josep...
Estic perdent la veu, fins i tot.
Estic... No ploris, no ploris.
Com el Manu, que curiós.
No ploris. Estic molt dolgut.
Josep Maria, no estiguis dolgut, és que...
Nosaltres... No, no, ho estava fingint.
Ah, ja m'havia espantat jo una mica, eh?
Sí, 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 no, però tot segueixo sent tu, no te'n passo. Ja. Bé, sí, diguis, diguis.
Bé, què tal per Sevilla?
I què vol dir això?
Aviam. El Goya va ser la setmana passada, oi?
Sí.
I per què m'envieu aquesta?
Bueno, per
ha marxat tothom.
Bueno, però i a la ciutat, com es va viure? Què va significar per Sevilla acollir la cerimònia?
Un moment, una pregunta. Estàs a Sevilla?
Sí.
Estàs a la zona dels Goya?
Estic a Sevilla.
Vale. Vale. És que ja anava a demanar un aplaudiment pel Josep Maria, que un cop havia encertat el que li havien demanat. Però
no, és
que...
Sevilla.
Sí.
I com que els Goya hi havien passat,
sí.
Doncs dic, què feia a Sevilla?
Què has fet?
Doncs els Oscars.
Què Oscars?
De la fàbrica d'Oscar Mayer. De les salchitxes. I dic, no, té molt de sentit. Jo us ho explicaré després.
Ah, d'acord.
Però aquí, no, perquè és que els aperitius que posaven al pica-pica de després eren venia de l'Oscar Mayer. Llavors, ell van estar a la gala dels Goya i jo vull saber, vull parlar amb un dels cambrers que els hi va servir per veure què es podia fer.
Molt bé, doncs mira, fem una cosa. Tu sí. Entrevistes amb una salxitxa farcida de formatge. Mentrestant, nosaltres farem alguna cosa, després connectem amb tu per veure aquesta entrevista.
T'estàs enfotent de mi?
No,
Josep Maria.
Ja vi, el Benjamí s'està enfotent de mi.
Jo t'anava a dir, ja que estàs a la fàbrica d'Oscar Mayer, porta'ns alguna coseta per fer un tas, no?
Aquí. Vols que et porti una salxitxa?
No, tas no, tar, es diu tar.
És veritat que estem en un tar. Sí.
Bueno, deixeu de tonteries, jo vull aquí la meva feina, que aquí l'únic que treballo sóc jo.
Sí, és veritat. Vinga, més treballar, encara
connectem. Sí, adéu.
Que borde que és, la veritat.
Bé, una salutació per l'Isabel, que sí l'estimo.
Bueno, guapo.
Ja has estimat dues persones, ja és molt, eh? Manu, tu ets un covard, sempre calles perquè no vols...
No, perquè no vull rebre.
Ja, és que ho sé.
Jo... Que no tinc massa veu per contestar tampoc, jo prefereixo que no em diguis res. Ja, sí que si fiquen tu, doncs ja estem tots tranquils.
Jo tinc assimilat.
Mai no seré l'escollit, com el Javi, que no sé aquí, hi ha una relació que no entenem, però bueno.
Tampoc l'entenc jo, eh? T'ho dic.
Segur? Igual ens has d'explicar alguna cosa, Josep, en Xavi?
A micro tancat, potser sí.
Bé, doncs hem preparat un monogràfic que, pensant que podia passar això, sobre pel·lícules que transcorren dins del món de la música. Qui ha fet aquesta feina avui? Que jo m'he perdut.
Xavi? Javier.
Xavi, moltes gràcies. Una setmana més, tu has currat moltíssim.
Bueno, vam fer un break en un storming i ho vaig posar sobre paper, eh? Però aquí va ser
pues
comunitari.
Hem fet molt bona feina tots, eh? Vinga, anem a repassar. Comencem.
Podem començar per un clàssic del Howard Hawks, un dels grans directors del segle XX, amb Nace una canción.
Del 48.
En aquell cas era una dona, que era la Virginia Mayo, que fugi de la màfia i es refugia en una escola on 7 professors experts en música estan treballant una noble enciclopèdia musical. És enamorada d'un d'ells, que és el gran actor còmic i ballarí Danny Kaye, que també doncs, van poder veure després a Bailando bajo la lluvia.
Aquesta és la dels gàngsters, no? O m'estic equivocant?
Bueno, amb ella la persegueixen uns gàngsters. El que passa que hi ha una altra versió que en vez de ser, de ser
músics,
estudiosos, la música són científics.
Són científics, que és igual la pel·lícula però canvia unes coses per les altres. Directament.
I continuem amb una que tots hem vist segur, que és Sister Act.
del 1992, Emily Ardolino. La cantant d'un club, Whoopi Goldberg, s'amaga de la màfia en un convent i participa en el cor de les monges. També va tenir una seqüela, Sister Act 2, De vuelta al convento, l'any següent. I està en projecte una tercera entrega.
Jo ficaré un extra aquí, ja sabeu que jo som de musicals, sí, sí, el Manu i jo. Sí. Es va fer un musical que explica la primera part, que és meravellós, que també va arribar a Espanya, es va fer aquí a Espanya, que no estava força bé. I a Londres, durant un temps, la mare superiora va ser la mateixa Whoopi Goldberg.
Oh.
Sí. Bueno, de fet, ho va fer a Broadway i va venir uns dies també a fer-ho a Londres. Perquè, de fet, jo crec que ella era productora fins i tot del musical, em sembla. O sigui, és una pel·lícula que ha tingut molt recorregut i sembla que no s'ha acabat amb aquest projecte de tercera entrega.
Després tenim Casi Famosos, del Cameron Crowe, el 2000, és una pel·lícula relativament jove. Tracta d'un jove aspirant a periodista que comença a treballar per a la revista Rolling Stone i el seu primer encàrrec és acompanyar un grup musical a la seva gira, i és la història que succeeix durant aquesta gira.
Per aquesta pel·lícula va estar nominada
Va estar nominada i va guanyar l'Oscar. Si és la que et refereixes, sí, la Kate Hudson.
Com
a millor actriu secundària, que és la groupie, més groupie del grup.
Uh-huh. Si abans havia nascut una canció, ara Isabel...
Ha nascut una estrella.
Aquesta pel·lícula te va agradar molt, eh?
Molt, m'agrada moltíssim. És l'òpera prima de Bradley Cooper el 2018. Un cantant consagrat, que és ell, el mateix Cooper, s'enamora d'una cantant novell, Lady Gaga, i l'ajuda a convertir-se en una estrella. És la tercera versió de la història, que anteriorment s'havia dut al cinema entre els anys 1954 i el 1976. Perdó. A l'any 1954 i a l'any 1976.
I s'ha de dir que inicialment aquesta pel·lícula l'havia dirigit Clint Eastwood i l'aspirant estrella havia de ser Beyoncé.
Ah?
Finalment Clint Eastwood...
No... Fue Beyoncé no, al final.
Fue Beyoncé no. Clint Eastwood no va poder rodar-la per problemes d'agenda, li va proposar a Bradley Cooper que debutés a la direcció, sí, perquè ell sí que havia de ser el protagonista, i finalment ell va entrar també com a director i ell va portar la idea.
Sí, Clint Eastwood devia estar molt ocupat fent la pitjor pel·lícula de la història, aquella del tren.
Ai,
però bé, és una cosa que tinc clavada.
Sí, sí, m'ho retreureu tota la vida.
Sí,
ens va portar el Xavi.
Però bé, parlant de, com parlàvem abans, de pel·lícules de mites de grups de música, tenim The Wonders, que també va ser, com el que parlaven ara, l'òpera prima d'un actor, que és el Tom Hanks, del 1996, i en el que es narra la creació i ascens i dissolució del grup del títol, The Wonders, que em ve molt la música, no?, de la pel·lícula. De fet, no es va estar nominada a la millor cançó, oi que sí? I el Tom Hanks també apareix com a actor interpretant el manager del grup.
I tenim un, si no el debut quasi, d'un dels primers papers de Charlize Theron, que feia de la primera parella del cantant, que sortia poc, però sortia, sí.
I arribem a una pel·lícula una mica curiosa, perquè té una història llarga. La família Trapp, de Wolfgang Liebknecht, que és del 56. És una pel·lícula alemana que explica una història real. La història d'una monja, Maria, que crea un cor infantil amb els fills del capità Trapp, que els ha de cuidar. Amb els que inicialment es dedica a cuidar-los, però acaba enamorant-se d'ell, ell d'ella, i acaben casant-se i fent família. Aquesta història és real. Fa la pel·lícula La família Trapp, on tots els nens canten cantos gregorianos. I d'aquí surt un musical que va al teatre, que es diu The Sound of Music, conegut per nosaltres com Sonrises i Làgrimes. I d'aquest musical es fa una pel·lícula protagonitzada per Julie Andrews, The Sound of Music, Sonrises i Làgrimes, que tothom coneix. La història de la família Trapp ha tingut molt recorregut, no oblideu mai, que és una història real, verídica.
I després continuem amb Los Chicos del Coro, una pel·lícula entranyable de Christopher Barratier del 2004.
Que Barratier.
Sí. Ambientada als anys 40, narra com un professor de música entra a treballar en un reformatori i munta una coral amb els joves reclosos a la institució.
I arrel d'aquesta pel·lícula superpopular, el mateix cor que es va crear per la pel·lícula es va anar de gira per tot arreu. Perquè
sí,
va ser
sí,
un boom.
Aquí a Espanya van venir també, recordo. Uh-huh. La veritat és que la pel·lícula és molt xula, sí, està molt bé.
I jo haig de recordar que ara mateix a Madrid hi ha el musical Los Chicos del Coro, que m'han parlat molt bé d'ell. Molt bé d'ell.
Mira. I ara anem a una pel·lícula que a mi em va agradar molt, que és una pel·lícula espanyola, El cover de Secund de la Rosa, una pel·lícula de l'any, bueno, ja 2001, 2021, també una òpera prima, i que ens parla de com es guanyen la vida diversos personatges a Benidorm, que començant doncs, fent covers, no? Aquests bars per guiris, fent covers de grans artistes per als turistes, no? I sí, tenim a la Carolina
Juste
fent brutal, fent de
Amy Winehouse.
Uh-huh. Que no sé com no va estar nominada,
no va estar nominada.
Doncs mereixia la nominació. Tu no l'has vist aquesta pel·lícula, Benja, no. Però t'encantarà, perquè a més parla dels somnis i de la gent que comença i que
i de l'altra cara, no?
I de l'altra cara, uh-huh, del que hi ha, no? I de com gent que es veu atrapada allà, no? És una cosa que comentem de vegades amb el Benja, de actors que venen a treballar per aventura, no? I, uh-huh, i que s'enreden en una roda, no? Que dius, no veiem més enllà, no? Sí. És un, pot ser fàcil, sí, però al final els somnis, si no tires endavant, es queden allà. És un tema molt interessant.
Si no construeixes, s'esgoten.
I és una primera pel·lícula, la veritat, molt, molt interessant. Amb una de les últimes pel·lis de Juan Diego...
Uh-huh. Sí.
De Juan Diego, uh-huh, que està espectacular. Una altra que s'hauria d'haver guanyat també una nominació.
I arribem a una pel·lícula que és l'anterior a l'última que ha fet de Babylon, no? El Damien Chazelle. Damien Chazelle, vale. Muy bien. Pues esto, del 2016, La La Land.
Màgica, màgica.
Per mi una merda.
Hola. A mi em va encantar.
A mi em va agradar. No em va encantar, però em va agradar. Però... I, bueno, està mirant el món del cinema, no?
Sí.
I, a més, va ser curiós perquè aquell any es va dir que també hi havia... I havia nominada als Oscars aquella de les quatre, que ara no em ve el títol, de les quatre dones negres a la NASA.
I es va figures dir, ocultes.
Figures ocultes, molt bé. I es va dir, en aquell any, la conya de la cerimònia va ser les negres han salvat la NASA, els blancs han salvat el jazz.
Sí, però estan viendo el món del cinema, però també el món del jazz.
El món del jazz.
La Emma Stone era l'aspirant actriu i el músic de jazz era el Ryan Gosling, que era un purista del tema del jazz i vol obrir el seu propi club.
I arribem a una que és especial, el fantasma de l'òpera. Hem escollit la de Joel Schumacher, del 2004, no és gaire brillant la pel·lícula, però aquesta pel·lícula en si és una versió del musical de teatre. El fantasma de l'òpera, com propi del cinema, ja em sembla que són 4 o 5 versions, i en algunes brillants, brillants, molt bones, que jo aconsello repassar-les perquè la història és xula i les pel·lícules són molt bones. L'última, bueno, si ets amant del musical, doncs et farà patxoca. La van traduir al castellà tota sencera, i la versió en castellà és horrible, és força dolenta.
Però es va traduir per fer el musical sobre teatre, es va aprofitar la traducció per la pel·lícula, es va traduir per la pel·lícula i després s'ha aprofitat.
No, el musical ja estava funcionant, en aquell moment ja estava funcionant.
Però doblat, en castellà.
El musical al teatre s'estava fent en castellà.
I llavors van aprofitar el llibret del musical per...
No? El doblatge és nou, és tota nou? La lletra és uh-huh, nova. El que crec que sí que van agafar alguns dels cantants, si no recordo malament, van agafar alguns dels cantants del teatre. Però bueno, la pel·lícula és deficient, la Christine és com una marioneta blanca pàlida que es queda allà, que no, sembla que no ni siente ni padece. Algun encert en el canvi de guió d'alguna escena per millorar el ritme, però la pel·lícula va ser per mi un desastre.
I anem a una altra?
El piano, de Jane Campion, del 1993, protagonitzada per Holly Hunter i Harvey Keitel. Amb aquest film, Campion es va convertir en la primera cineasta nominada a l'Oscar a la millor direcció.
Un Oscar que
va guanyar
l'any passat per El poder del perro.
Sí, uh-huh, sí.
Una altra inspirada en un altre musical, Dreamgirls, de Bill Condon, el 2006. Inspirada en el grup Les Supremes, The Supremes, el film narra la formació i èxit del grup fictici del títol i també explora el naixement de les primeres discogràfiques de música negra.
Aquesta és molt xula.
És una brutalitat. I el musical de teatre també.
Uah.
L'hem vist a Londres, el Manu i jo, i és una meravella. Tot i que haig de dir que quan el vam veure a Londres, la protagonista era la prota de Nova York, que l'havien portat perquè hi havia hagut una moguda amb la... Es veu que s'havia posat malalta la protagonista. I per mi cantava com una almeja. Estava en un to molt més còmic, aquesta, i la resta estava en un to molt més seriós, com si la direcció fossin diferents en els dos països i al juntar-ho xoqués una miqueta. Però, bueno, és una passada, també.
I tornant a la pel·lícula, jo crec que Eddie Murphy no serà mai tan a prop de l'Oscar.
Sí, sí, sí. Exacte. Va ser com el seu reconeixement com a actriu, actor dramàtic. Sí, sí, sí. I una pel·li que a mi em va encantar del 91, que és The Commitments, de l'Alan Parker.
¿Quieres que cantemos como si estuviéramos follando?
Sí.
Però ara no,
eh? Ara no.
Ambientada a Dublín i és també la formació d'una banda del títol des de que comencen al barri fins que gent de barris comença a fer famosa i què porta això, no? El tema que parlàvem abans, el tema de la fama, que un us porta millor, d'altres de cop i volta ja volen ser els sols, no? I com tot això s'acaba desfent.
I continuem amb New York, New York, de Martin Scorsese, el 1977. Una història d'amor entre un saxofonista, en Robert De Niro, i una cantant, la Liza Minnelli. Els dos de jazz.
I arribem a una pel·lícula que a mi m'encanta, Ningú no és perfecte, una pel·lícula de Billy Wilder del 1959, meravellós Jack Lemmon, meravellós Tony Curtis, meravellosa Marilyn Monroe, dos músics que són perseguits per la màfia i es vesteixen de dona per passar desapercebuts dins d'una banda de dones, i és una pel·lícula d'enredos, una història d'enredos però molt ben feta i molt xula. Què us està passant?
No, és que no sabia que en català es diu Ningú no és
perfecte. En català es diu Ningú no és perfecte. Ah, recordaré
no ho entenia.
Que quan va existir, quan va néixer TV3, aquesta pel·lícula l'han a portar i van fer un concurs sí, en el qual podia la gent, perquè clar, Some Like It Hot, que és el títol original, és un joc de paraules intraduïble. Llavors, en espanyol es va posar com Falda Chalo Loco, però deia, ostres, no creiem que sigui el més adient, i van fer un concurs. Dieu el vostre títol, i van sortir moltes ofertes com amb faldes esbojarrades, va sortir de tot. Però al final es va decidir que Ningú no és perfecte, que és l'última frase de la pel·lícula, li encaixava molt bé com a títol, és la... Soy un hombre! Ha! Ningú no és perfecte, no? I quedava molt bé.
I recordem aquesta darrera escena.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Podemos reformarlo.
No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Que maravilla.
Un dels millors finals de pel·lícula de tots els temps.
Oh, quina meravella de pel·lícula. M'han entrat ganes de veure-lo un altre cop, de veritat.
Continuem ara amb una sèrie de biopics, que són pel·lícules basades són recreacions de biografies de personatges que han existit. I comencem...
I ens van sortir moltíssims, jo ens recordava, però no tants.
I parlem de Ray, de Taylor Hackford, de 2004, que és un biopic de Ray Charles, i amb el que el Jamie Foxx es va emportar l'Oscar al millor actor.
Hi havia una prequela d'aquesta pel·lícula que es deia Príncep.
Si tornem a Ray, jo he de dir, potser que és dels... Si abans hem fet referència a Ana de Armas per Blonda, que l'hem anomenat, crec que aquí Jamie Foxx és Ray Charles, es transforma absolutament en ella. El vaig trobar impressionant.
No l'he vista. Backbeat?
De Ian Sofri, del 94, amb aquesta pel·lícula a mi també em va encantar, que recrea la creació, mai millor dit, dels Beatles, dels seus primers anys a Liverpool, de com van anar a tocar a Alemanya, i parla una miqueta també de les relacions dels personatges abans de fer-se coneguts, de com eren, i una miqueta com evoluciona això, tot i que no avança massa en el temps. Si no recordo malament, no els arriben a veure mega hiperfamosos encara, però és molt interessant tot aquest naixement del grup.
Tina, Brian Gibson, el 1993, la història de Tina Turner, òbviament, amb l'Angela Bassett, i va tenir una nominació a l'Oscar per aquest paper.
I va ser una pel·li que, a diferència d'altres, no va amagar res, i era una pel·li molt dura. La vida de Tina Turner ja era dura, però no es va reflexar tal qual.
Angela Bassett, en aquesta pel·lícula, es va ser entrenada per la mateixa Tina, i quan la pel·lícula es va estrenar, la mateixa Tina Turner va dir no aniré a veure-la, no vull veure-la, perquè ella és conscient que la seva vida havia estat molt, molt dura, molt dura, molt dura.
Continuem amb The Doors, d'Oliver Stone, al 1991, amb un biòpic de Jim Morrison amb Val Kilmer.
Què tal aquesta?
Jo no l'he vist.
Jo és que...
la tinc esborrada. De veritat que sé que l'he vista, però la tinc esborrada.
Jo no tinc cap gran record. Tampoc és que hagi sigut molt fan de The Doors. Recordo que em va agradar i prou, no recordo res més.
Va tenir el seu ressò, la pel·lícula, en aquell moment, però...
El personatge era molt potent.
Sí, sí, sí.
I Oliver Stone potser és l'únic cop que s'ha acostat al musical, o sigui...
Sí. Jo crec que no la vaig arribar a veure. Però és curiós perquè, ara com anirem veient, els protagonistes de biopics tendeixen a estar nominats a l'Oscar, perquè són grans tours de force, no?, que es diu. Però en aquest cas, Val Kilmer, que era una aproximació a una cosa que jo crec que no havia fet mai d'aquesta manera, no va arribar.
Després tenim Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer, del 2018, de Gran Bretanya, un Freddie Mercury fet per Rami Malek, que a mi em va agradar moltíssim. Òscar, el millor actor. Catabum.
Jo em vaig quedar amb la curiositat de que l'inicialment escollit era Sacha Baron Cohen, i quan ja havia confirmat i tot, va llegir el guió i va refusar el personatge perquè va dir que la peli era massa suau. O sigui, m'hagués agradat veure què és el que li havien ofert amb ell per refusar aquest paper, que s'ha de dir que Rami Malek està impressionant.
Sí, està brutal, brutal.
Entretant aquella recreació d'aquell concert.
Sí.
Sí, que no sé si heu vist ja un vídeo, una escena que estan les dues, i l'única diferència és la suor. És l'única diferència... Bueno, evidentment, tu coneixes el Freddie Mercury, no?
Sí.
Però el muntatge és perfecte. Aquesta escena brillant és la primera que es va rodar de la pel·lícula.
I també he de dir que no recordo el seu nom, però a part de Freddie Mercury, m'encanta l'actor que fa de Brian May. El vaig trobar també, però clavat.
Sí.
I Wanna Dance with Somebody, de Casey Lemons, al 2022.
Sí, un biòpic de Whitney Houston amb Naomi Aki.
I el que dèiem abans, aquest és dels... L'hem deixat bé, o sigui...
Edulcorat, no?
Els maltractaments es passen molt per sobre, les drogues... Hi ha una pinzellada, però se l'ha volgut deixar molt, molt.
Fins i tot sembla que hi ha una pinzellada d'una relació lèsbica que no acaba de...
Sí, sí, sí.
I seguim una que hem parlat avui, precisament, no?
Sí, d'Elvis, del Baz Luhrmann, del 2022, amb aquest Elvis Presley que ha fet l'Austin Butler també, com per estar nominat a l'Oscar i que, com parlàvem abans, s'han portat al BAFTA. Que això jo crec que li fa una empenta ara cap als Oscars, tot i que això no sé si ja està votat, es va fent pels mesos o quan comença el període de votació dels Oscars.
El període de votació crec que comença la setmana vinent i són 10 dies, perquè em sembla que es tanca just una setmana abans de la cerimònia. És a dir, que encara sí que hi ha totes les nominacions, però el període de votació encara no comença.
Perquè crec que queden un parell de premis dels grans, no? dels grans sindicats per sortir, però està tot el pes una mica venut. Si algú rep alguna empenta, com ha estat ara l'Austin Butler, això pot fer canviar les tornes.
Queda poc temps, però encara podem fer una empenta i ficar les que ens queden. Rocketman, de Dexter Fletcher, del 2019, de Gran Bretanya, amb l'Elton John. O sigui, és una pel·lícula sobre l'Elton John, i l'actor és Taron Egerton.
Ah, em va encantar.
A mi em va encantar, també.
I ell està espectacular. I no va estar nominat, ell, no?
No.
No sé, als BAFTA crec que sí.
Als Oscars no.
Als Oscars no, i crec que està molt bé. Taron Egerton és també el protagonista jove de les pel·lis del...
Kingsman.
De Kingsman. És aquest actor. Vale.
Ingrid Ball of the Fire, de Jim McBride, una pel·lícula del 89, és sobre el Jerry Lee Lewis, interpretat pel Dennis Quaid.
Una pel·li que també va tenir molt ressò en aquella època i que va estar molt bé.
També tenim La Bamba, de Luis Valdez, del 1987, de Richie Valens, interpretada per Lou Diamond Phillips.
Que era un actor llatí d'aquella època molt conegut, sobretot per sèries i feia pel·lis també, però que ja ha perdut una miqueta el seu...
Es va quedar aquí, a La Bamba i per altres.
Sí, sí, sí.
Continuem. Jersey Boys.
Ai, el meu estimat Clint Eastwood.
El 2014.
No la vaig veure. D'aquesta pel·lícula també es va fer un musical.
Sí, de fet, els actors del musical són els que va agafar per fer la pel·lícula.
Ah, molt bé.
Va agafar els mateixos intèrprets.
Però la pel·lícula era el musical o era una pel·lícula lliure sobre The Four Seasons?
Estava basada en el musical del grup.
Sí.
No, i va ser una adaptació cinematogràfica. No va seguir fil per randa, però sí que va agafar els quatre actors que feien el musical i els va portar a la gran pantalla.
I com que t'agrada molt, continuem amb Bird, de Clint Eastwood, també el 1988. Biòpic de Charlie Parker amb Forest Whitaker.
Una altra pel·lícula sobre un músic de jazz, que són com molt... Bueno, aquestes vides tortuoses tenen molt de cinema al darrere.
I jo vull trencar una llança a favor de Clint Eastwood, perquè a veure, va fer la del tren, però ha fet pel·lículons, que ara l'estan matxacant molt.
Sí. I Xavi, vinga, l'última, que avui estàs en els comandaments tècnics i no estàs metint mucha mano, però tenim una última pel·lícula, digue-la tu, sisplau.
Tenim Música i làgrimes, de l'Anthony Mann, un clàssic de 1953, amb James Stewart interpretant a Glenn Miller.
I aquí acabem la nostra revisió de pel·lícules inspirades en el món de la música o biopics.
I hem de dir que estava anunciat un biopic de Madonna, que ella mateixa havia de dirigir, però aquesta nova gira ha fet que es canceli el projecte indefinidament. Ara se vol centrar en aquesta nova gira i, de moment, la peli queda aparcada. Però ella mateixa l'ha escrit i la vol dirigir.
Ha de ser interessant, també.
Sí. De la Madonna hi havia un documental que va sortir a l'època de Like a Prayer, que va sortir al concert i va sortir un reportatge sobre la seva gira, que era molt, molt, molt interessant. Molt interessant. Bé, doncs ja estem acabant el programa, ja estem a 46 minuts del programa, més o menys, i connectem amb el Josep Maria per veure què ens fa per aquí. Josep Maria. Josep Maria.
Perdoneu, m'he estampat amb la salsitxa a la boca.
Era de formatge o no, aquesta?
No, no estava deformada.
Està bona, però no.
Sí, te'n portaré una.
Gràcies.
Però no aquesta que estic masticant, una altra.
Gràcies.
Mastegant, Josep Maria.
No, que estic a Sevilla, estic masticant.
Ah, vale, d'acord.
És que no saps si has d'estar... Clar, jo com viatjo molt, no com vosaltres, que us quedeu a l'estudi, doncs no sabeu el que s'ha de fer, però tu quan viatges t'has de...
Mimetitzar
amb l'espai. Jo, per exemple, ara mateix... porto un vestit de sevillana. però barrejat amb un barret cordobès, perquè no sigui tot de dona, sinó és una barreja, si és com, són com l'ampolla de tio Pepe, però la dona de l'ampolla del tio Pepe.
Això a la fàbrica d'Òscar Maia?
Sí.
Fes-te una foto, que això ho hem de veure.
Sí.
I vale, però m'heu de comprar un mòbil nou. És que tot això ho he carregat al vostre compte.
Com?
Bueno, potser, Javi, te pots mirar la cartera?
Que m'espantaré.
No, veuràs un forat on tenies la targeta de crèdit.
T'ha agafat la teva, jo, Javi.
És que a la teva no hi havia res, ja ho vau provar.
Ben clar, no, la que tu pots veure, que és la que no.
Llavors, te porto una salsitxa gegant, i t'encantarà.
I la targeta porta-me-la també, però, eh?
Vale, però bé, te la porto avui.
La de crèdit, vull dir.
Ah, no. Vale.
Josep Maria, que tornes en tren o tornes en avió?
Què?
Que tornes en tren o en avió?
En avió.
Ja, perquè ho paga el Xavi, no?
Primera classe.
Ah, ja m'ho imaginava. Sí. Doncs mira, en el viatge posen la pel·lícula The Fablemans. The Fablemans. És la pel·lícula que veurem la setmana vinent.
Però si la veurem la setmana vinent, no pot estar encara als avions. Benjamí, no, pirateig, no. Pirateig, no. Aneu al cinema. No,
que et vegis el tràiler.
Ah, és que això no ho havies dit. Oi que no, Isabel?
Recordeu? No ho havia dit.
Veus?
No,
i el Xavi, oi que no?
Que
jo no vull rebre, no vull rebre.
Espera, Xavi, oi que no?
No, tràiler no ho ha dit.
Bé, Persones Humanes 2, Benjamí 0.
Manu, he dit tràiler o no he dit tràiler?
Jo aquí no me mojo, no ho sento, però no vull dir res, perquè gràcies, Manu, de res, no, de veritat que no.
Molt bé.
Crec que al Manu també l'estimo.
La setmana vinent, si voleu deixar les vostres crítiques sobre la pel·lícula, ja sabeu, a l'Instagram Cinema per a Micros, o al telèfon 699-36-2806 699-36-2806. Mig minut, més o menys, amb el vostre nom i la crítica.
No, aquesta també no me la menjaré.
Gràcies i ens veiem la setmana vinent.
Esperi, no me la fiqui, no. La teva salsitxa, no. Javi, me l'estic menjant.